Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Una de les conseqüències de la guerra de l'Iran que amoïna el món fa referència a l'encariment de productes energètics. Això ha fet que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, presentés com un error estratègic el fet d'haver girat l'esquena a l'energia nuclear.
Aquesta reducció de la quota de l'energia nuclear va ser una elecció. Crec que va ser un error estratègic que Europa donés l'esquena a una font d'energia fiable i assequible de baixes emissions. Això ha de canviar.
Brussel·les també enviava un globus sonda per avaluar la disponibilitat dels estats membres per reduir la fiscalitat dels productes energètics. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
Els Estats Units i Israel bombardegen l'Iran en l'onzè dia de guerra, que ha estat la jornada d'atacs més intensos, segons assegura Washington. Donald Trump afirma que les forces nord-americanes han destruït 10 vaixells minadors a l'estret d'Hormuz. L'Iran diu que ha atacat bases americanes a Bahrain i al Kurdistan iraquià.
L'exresponsable de la banca privada d'Andorra confirma que la policia espanyola el va amenaçar perquè entregués dades bancàries de la família Pujol. Davant del jutge ha assegurat que agents de l'anomenada policia patriòtica li van dir que li tancarien el banc si no ajudava l'estat espanyol a anar en contra d'Artur Mas, Jordi Pujol o Oriol Junqueras.
L'escola concertada rebrà 400 milions d'euros més de finançament en els propers 5 anys. El govern i les principals patronals del sector signen un acord que permetrà incrementar les plantilles d'aquests centres, que feia 30 anys que no es tocaven.
L'escriptor peruà Alfredo Bryce Echenique ha mort als 87 anys. Va ser un dels grans exponents de les lletres llatinoamericanes, amb obres com Un mudo per a Julius. Va tenir una forta connexió amb Barcelona, on fins i tot hi va viure. Aquesta nit, una sonda abandonada de la NASA entrarà a l'atmosfera i impactarà en algun lloc de la Terra. Les probabilitats que faci mal a algú són mínimes, però a hores d'ara és difícil predir on caurà i cap a quina hora.
La NASA ha calculat que l'entrada d'aquesta sonda, que es diu Van Allen, serà cap a 3:45 de la matinada, hora catalana. L'aparell pesa uns 600 quilos i en bona part es desintegrarà quan passi per l'atmosfera, però algunes restes o peces més grans poden acabar tocant terra. La NASA assegura que la probabilitat que la caiguda de la sonda faci mal a algú és d'una entre 4.200. Però tot i això, tant l'Agència Espacial com la Força Espacial segueixen de prop l'evolució d'aquest aparell.
Esports. El Barça ha rescatat un empat in extremis en la seva visita al camp del Newcastle anglès a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Els blaugranes han acabat igualant a un gràcies a un gol de penal transformat per Lamine Yamal a l'última acció del partit.
Aquest dimarts també s'han jugat els vuitens d'anada de la Champions. Atlètic de Madrid 5, Tottenham 2, en l'eliminatòria d'on sortiria el rival del Barça als quarts. Atalanta 1, Bayern de Múnich 6 i Galatasaray 1, Liverpool 0.
L'Ajuntament de Barcelona ha concedit finalment al Barça la llicència UC per obrir el gol nord del Camp Nou de cara al proper partit aquest diumenge, dia 15, contra el Sevilla, coincidint amb la data de les eleccions a la presidència.
Precisament en clau electoral, nou episodi al voltant de les declaracions de Xavi Hernández a La Vanguardia sobre el suposat retorn frustrat de Leo Messi al Barça el 2023. L'aleshores director esportiu blaugrana, Mateu Alemany, li ha donat la raó a l'extècnic i exjugador del Barça. Alemany manté que la Lliga de Futbol Professional havia donat el vistiplau al club blaugrana per inscriure Messi.
En bàsquet, el Joventut s'ha classificat matemàticament per als quarts de final de la Lliga de Campions FIBA. A la cinquena i penúltima jornada del top 16, els verd i negres han superat el Würzburg alemany per 91-84.
El Granollers ha tancat la seva participació a la Lliga Europea d'Handbol amb una derrota. A l'última jornada de la segona fase, els granollerins, que ja estaven eliminats abans de jugar, han cedit per 27-29 contra l'Elverum noruec.
I al torneig de tenis Masters 1000 Indian Wells, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han passat als quarts de final dels dobles masculins. S'han imposat a la parella francesa Dumbia Rebull al Super Tiebreak per 2-6, 6-3 i 10-5.
Fins aquí les notícies.
El Barça decideix el seu futur. Els socis tenen una cita amb les urnes. Continuïtat.
La proposta, ja et dic, de continuïtat és molt clara.
Nosaltres o canvi.
Marxa en aquest moviment de canvi.
La porta o font. Seguiu el debat amb els dos candidats a la presidència aquest dijous a 2:15 de la nit a Catalunya Ràdio, TV3 i a la plataforma 3Cat. I diumenge, seguiment especial de tota la jornada electoral amb el suplement des del Camp Nou. I a la tarda, el Tot Gira. A partir de 7:45 del vespre, l'especial Eleccions, amb el sondeig de TV3 a les 9 en punt. I després, l'escrutini i els resultats finals. Les eleccions al Barça. Més que unes eleccions. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
De la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, després d'haver fet un petit tastet del pastís de pastanaga que jo he fet abans de venir a treballar, tot d'altres dones, però jo he remenat bastant, s'ha de dir, les coses s'han de dir, i escolta'm, hem convingut, l'Ainer Oriol, que estava bo. I com que he participat d'una recepta que mai a la vida l'havia fet, dic, ara m'animaré un dia i faré un pastís de pastanaga per petit comitè, no per 100 persones, no? A veure què tal surt, perquè realment era molt bo. I com que em sé la recepta perquè l'he feta, doncs mira, un dia el portaré aquí a... quan hi hagi alguna cosa per celebrar, o no, per celebrar la vida de cada dia i per celebrar que truqueu al 932017474, com acaba de fer la Roser des de Ciutat Vella, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Roser?
I de passada, un dia ens dones la recepta.
També, mira, avui, és que clar, era una recepta per molta gent, i jo he començat a veure...
Com que no te podràs enviar un trosset per telèfon?
No, per telèfon no, però quan la tingui apamada ja compartiré la recepta. Sí, sí, això ho faré, Roser.
Tu diràs. Aviam, jo no tinc, perdona'm, perquè no tinc ni preguntes ni respostes. Volia fer uns comentaris
arrel
del que s'ha parlat abans. En quant als mercats de Barcelona, tinc entès, però és que no puc assegurar, però em sembla, em sona, que són 43, que és el que es preguntava, però sí. Ja dic, no ho asseguro. El que sí voldria dir és que el primer mercat cobert de Barcelona va ser el de Santa Caterina. Fins aleshores, els mercats sempre s'havien fet al mig d'una plaça.
Clar.
A l'aire lliure. Tant és així que en moltes poblacions hi ha la plaça Mercadal.
Clar, sí senyora, molt bé.
El primer que va ser cobert va ser el de Santa Caterina, que ocupa l'espai... o part de l'espai de lo que era el convent de Santa Caterina, que d'aquí li ve el nom.
Molt bé, sí senyora.
Bueno, llavors, a part, la segona part.
Segona part.
Sentir parlar del Club Helena doncs, m'ha portat una quantitat de records personals. Mm-hmm. He col·laborat en diferents ocasions. No era purament del grup, però sí que havia col·laborat moltes vegades. I he recordat principalment una vegada que no les representacions, però sí els assajos, em van coincidir d'una obra en el Club Helena i una altra en l'Artesà, que llavors hi havia el Club Montclar dins l'Artesà. I vaig estar fent els assajos al mateix temps, o sigui que feia una escena en un lloc i avisaven el regidor, ja torno, i corrents per Gràcia amunt i avall, però, cap a l'altre lloc.
Perquè entenc que feies teatre, Roser.
Sí, una mica.
Sí, sí. D'acord. Llavors, d'acord. I anaves amb un assaig a l'altre, eh?
Sí, sí, sí. Oh, ja estava l'altre i el regidor ja que estava alerta. Corre, corre, que ets amb escena. O al revés. Tranquil·la, tranquil·la, encara falta una mica.
Ai, ai, vale. Quin estrès.
I l'escena, corrents cap a l'altre. Corrents com una boja a la nit, per Gràcia, amunt i avall. I això que en aquella època jo ja patia, feia anys, l'esclerosi múltiple. Ah. Vull dir que...
Déu-n'hi-do, eh?
I també el meu germà, durant 2 o 3 temporades, va dirigir el grup d'amics de la Sarsuela, dins del Club Helena. Vol dir que records tots els que vulguis.
Ja ho veig, molts, i tant que sí. Doncs mira, encara continua, eh? Que la primera...
Sí, m'ha alegrat saber que l'entitat continua, malgrat que el local no, però que l'entitat segueix.
I tant, sí, sí. Doncs que bé haver-te provocat tots aquests records bonics, Roser, de quan anaves amunt
i
avall.
Sí, per això hi vull trucar, perquè esclar, immediatament està pel cap et passen...
Tot d'imatges, no? Sons, clar.
I visions, i et venen pel·lícules de la teva vida.
Clar, i avui les has tingut. Molt bé, doncs ens n'alegrem, com a mínim. Roser, moltes gràcies.
Fins una altra estona.
Adéu, bona nit.
Adéu.
L'Oriol, que està en ruta. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
Com estàs? Per on pares?
Pues així, a Oriols, ara mateix.
A Oriols. Estic
anant aquests dos pares a dormir.
Uh-huh.
Jo tenia una curiositat que fa temps que em ronda pel cap per una sèrie d'experiències que he viscut i circumstàncies. I per compartir-ho amb altra gent que també ha tingut experiències similars. Mm-hmm. I és el tema de la presumpció de veracitat, que és un tema que, bueno, que la policia i els cossos de seguretat digue-li gaudeixen, disfruten, i és un tema que tot sovint acaba provocant abusos d'autoritat, llavors, que són molt difícils de demostrar precisament per aquest fet. Llavors, clar, jo entenc que s'hagi de protegir els cossos de seguretat, però, clar, fins a quin punt i a quin preu? Davant de certs perfils, també, saps? Llavors,
sí.
Bueno, la meva curiositat és què es pot fer davant d'aquestes situacions i a nivell ja més general i més, digue-li, estatal o... si hi ha alguna manera de poder canviar això o no, vull dir, la llei o alguna cosa.
A veure si t'acabo d'entendre, Oriol, perquè no voldria entendre-ho malament.
Sí.
A veure si t'entenc. Si passa alguna situació en què la part de l'autoritat... és que no he acabat d'entendre. La part de l'autoritat no diu una cosa i l'altra persona en diu una altra, per tant, no hi ha la presumpció d'innocència i no saps qui diu la veritat. Seria una mica això?
Bàsicament, la presumpció de veracitat el que fa és que quan no hi ha testimonis i no hi ha proves, automàticament se li dona la raó al policia.
Ara ens entenem, d'acord.
Llavors, clar, això provoca que ell pot, entre cometes, no dic que passi sempre ni que sigui lo general, ni molt menys, o lo més habitual, però que passa. I és el fet de que llavors es poden inventar ells el relat que volen.
Ara.
I això, clar, genera molta indefensió.
Clar. Sí, sí, sí.
A la ciutadania moltes vegades. Uh-huh. I bueno, fins a quin punt això es podria regular o controlar d'alguna manera. Uh-huh. perquè no se'n puguin aprofitar, diguéssim, saps?
Potser algú que controli el tema lleis o algun advocat ens podria ajudar a respondre això, Oriol, trobo.
Clar.
No? Sí, sí.
Jo ho deixo a l'aire també per si algú més ha tingut alguna experiència i ho vol comentar i tal, perquè, bueno, crec que és un tema que se'n parla poc i m'agradaria obrir un fil, almenys.
Molt bé, perfecte. Doncs aquí comença el fil, a veure per on te l'estirem, Oriol. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu-siau,
bona nit. Aquí ja et dic, ja entre de tot, doncs ara l'Oriol es tira d'aquest fil la presumpció de veracitat quan passa alguna cosa i no hi ha testimonis, doncs que al final s'acaba donant la raó a l'autoritat que hi ha, diguéssim, en aquest grup. Si jo dic una cosa, l'altre diu una cosa, no, ningú ho ha vist, doncs qui té raó és la policia. Què passa quan aquesta part, doncs, o no diu la veritat, falta la veritat, no diu ben bé el que ha passat, doncs a veure si algú ens pot ajudar a definir aquesta situació. Va, que abans de fer un petit viatge o un gran viatge, us deixo algunes preguntes que tenim dins el pot encara, que ningú ha respost, per si, mentre fem el viatge amb el Toni Arbonés, vosaltres us inspireu i després ens voleu trucar al 93207474 o deixar-nos un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, preguntes que encara no tenen resposta a la nit dels ignorants. La Maria Antònia, des de Barcelona, ens deia: fa anys que van dir que arreglarien el carrer Josep Estivill de Barcelona, però no ho fan, no hi ha manera. Per quin motiu? L'Anna, des de Mataró: on podria trobar la revista Tribuna a Mataró? En Miquel, des de Sabadell: quants lavabos públics hi ha a Barcelona i si n'hi ha algun obert de nit? En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona: què vol dir el saber no ocupa lugar? En Joan, des de Vallcarca: per què abans es deia pernil de York? I l'Aleix, des d'Esparreguera, volia saber quina línia de tramvia va ser l'última a desaparèixer i quin any va ser. Dit això, ara passen 2 minuts d'un quart de dues.
On anem? Amb Toni Arbonés.
Toni Arbonés, bona nit.
Bona nit.
Encara estic marejada una mica de l'última vegada que vas venir allà a la fi del món. He somiat amb aquest viatge i pensat...
Si enganxes mala mar,
sort que avui anem a terra ferma i anem a veure una altra cosa molt diferent.
Avui farem un clàssic.
Quin és aquest clàssic?
Un clàssic que, no perquè sigui clàssic, deixa de ser...
No, meravellós.
Un lloc meravellós, com és Petra, ciutat secreta, com molts de vosaltres sabreu, perduda en el temps i entre les muntanyes durant molt de temps, almenys, per una part del món. Després veurem quina part era. Tot un enigma de l'antiguitat que Occident va trigar segles a desxifrar. Una de les 7 noves meravelles del món, tot i que això de les meravelles va canviant cada any.
Va canviant
cada any, eh?
Sí,
aquest
sí.
Any són unes i l'any que ven són unes altres. Això és com el poble més bonic de França, ho vés a saber.
Sí.
En fi, famosa, com sabreu també, per la seva arquitectura tallada en la roca, els seus sistemes de conducció d'aigua. Aigua al desert? Sí, sí.
Sí, aigua. Sí, aigua.
També se l'anomena Ciutat Rosa, pel color de la pedra sorrenca. No és l'única Ciutat Rosa. Hi ha Jaipur, per exemple, a l'Índia, que també és la Ciutat Rosa, n'hi ha d'altres. Així que ens desplacem fins a l'extrem nord-oest, en aquest cas, de la península aràbica. Allà rau Petra d'Aràbia, que, malgrat dir-se així, avui doncs no és pas Aràbia, és la moderna Jordània.
Jordània, sí.
De fet, hauríem de dir el regne haiximita de Jordània, ubicat, com sabem, a l'Orient Pròxim, a la regió del Creixent Fèrtil, una regió que, per mala sort, doncs ens sentim a parlar...
Molt sovint.
Mm. Sabem que la seva història remunta en el temps més enllà de 4.000 anys, inimaginable pels mortals corrents com nosaltres, per tant... Terra transitada, com totes les terres del Mediterrani, per perses, grecs, romans, àrabs, musulmans, croats, cristians, mamelucs, turcs, otomans... I què vol dir això? Tanta gent?
Mare meva,
vol dir conflicte?
Maldades, sí, sí.
Disputa permanent,
sí,
eh?
Sí.
En fi, originàriament, els seus habitants la coneixien com Ragmo.
Ragmo?
Sí. Mm. I era la capital dels Edomites i dels Nabateus. I després, més endavant, doncs, va ser part de la província romana d'Aràbia Pètria. I més tard, doncs, també se la va anomenar Palestina Salutaris i, finalment, Palestina Tercera.
Ah, sí?
Imagina't tu, clar, res a veure amb la Palestina tal com la coneixem avui dia. Ens quedem amb els nabateus,
sí,
si et sembla.
Sí.
Qui van ser els nabateus?
Qui van ser?
Bé, segons la Bíblia, van ser descendents de Nabaiot, que era primogènit d'Ismael. Segons els estudiosos, un poble nòmada i comerciant originari d'Aràbia que es va instal·lar en aquesta regió i es va sedentaritzar al voltant del segle IV abans de Crist. Llavors, aquesta gent, què hi feien allà? Doncs controlaven una vasta extensió de l'Orient Mitjà, des d'Israel i la Jordània actuals, fins al nord de la península d'Aràbia, és a dir, que déu-n'hi-do, eren, per tant, profuns coneixedors del desert, perquè és el que més hi ha en aquell sector de món. Per què es van aturar aquí, si era desert, a raser de les muntanyes?
Què els va cridar l'atenció, no?
Què els va fer aturar? Doncs l'aigua, esclar. Si vas al desert, només t'atures al lloc on hi ha aigua.
Que pot sobreviure, clar.
Clar, els oasis aquells dels acudits amb les dues palmeres.
Amb les palmeres i aquell miratge, no?
Exacte, sí. Bé. Que a vegades és un miratge, exactament.
Sí, a vegades sí. A vegades.
Has d'estar segur que és aigua, has de tensar i has de tocar.
A vegades camines, no? I no hi ha cap aigua.
A vegades desapareix l'aigua.
Sí, exacte.
Bé. Doncs aquí van crear un sistema d'embassaments, de cisternes, de canalitzacions molt eficient, molt sofisticat també, constatant doncs la seva destresa en matèria d'enginyeria hidràulica. Clar, quan t'hi va la vida, et tornes destre...
Absolutament.
...amb coses que mai t'hauries pensat. Bé, va ser la base, de fet, pel sorgiment d'un empori comercial, una mena de mercat intermedi, on s'hi aturaven doncs, les caravanes que anaven i venien entre el Golf d'Aràbia, el Mar Roig, el Mediterrani, doncs passaven per allà. I clar, què van fer els nabateus? Eren
llestos,
com unes fures.
Ja m'ho penso que van fer, ja.
Cobraven peatges.
T'ho diràs.
Cobraven peatges.
Vols aturar-te aquí?
Arangels.
Exacte.
Devien ser amics d'aquest noi, sí.
Sí.
Bé, durant segles, aquest regne va ser, per tant, pròsper, independent, però, clar, tot s'acaba en aquesta vida, per bé o per mal. Fins que els romans, doncs,
els romans
van absorbir. Ja se sap que un imperi desapareix quan hi ha un altre que creix més.
De més gran, no? Que se't menja.
El peix gran que es menja el petit. Bé, l'emperador Trajà, en aquest cas, doncs, va incorporar l'imperi nabateu a la província romana de Síria l'any 106 després de Crist. Clar, i com acostuma a passar, doncs, tot el que puja baixa. Fent un símil, en aquest cas, geogràfic.
Geogràfic,
i
clar.
I polític.
Tot allò perquè, que era Petra, què?
Clar, perquè li va arribar el declivi a Petra en el comerç internacional? Doncs pel sorgiment d'altres rutes comercials, en aquest cas marítimes, pels terratrèmols, que també els afectaven, i feia que tot s'esfondrés, i al final doncs, va tocar fons durant l'imperi bizantí al voltant de l'any 700 després de Crist. Aquí es va acabar. La ciutat va desaparèixer sota la boira de l'oblit, encara que pugui sembla impossible que una civilització de sobte desaparegui, almenys per Occident. Perquè els beduïns eren els únics que encerbaven el coneixement de l'enclavament. Ells mai van deixar de saber on hi havia Petra. Clar, a Occident, l'enigma de Petra va esdevenir una llegenda. Ja saps.
Clar, no sabien on era, no?
Una llegenda que ja arriba un moment que ja no saben...
No? Si
ja
és no veritat
saps.
O no.
Això passa molt sovint,
sí,
ara,
sí,
també.
Sí.
Això que dèiem de la veritat i la mentida, ja no sabem...
Sí, no es diu llegenda, ara es diuen fake news.
Per
no?
On navegem, exactament. Doncs bé.
Sí.
Bé, aquí és on entren en joc exploradors i aventurers, que moltes vegades, a partir de les llegendes, diuen, escolta, vols dir, anem a estirar el fil, a veure si realment és una llegenda
o
aquí hi ha alguna cosa... Eh? Bé, en aquest cas ens referim a un explorador en concret, en Jean-Louis, si el diem en francès, Johann Ludwig, si el diem en alemany, o John Lewis, si ho diem en anglès, John Lewis Burckhardt. I encara un quart nom, com veurem més endavant. Aventurer, explorador, orientalista, aquesta gent ho eren tot, eh? Eren com Leonardo,
exacte,
o com Miquel Àngel, que eren tot, doncs bé. Alemany. Per què alemany? Doncs perquè va estudiar dret, filosofia, història i idiomes. Tenien temps, aquesta gent, eh?
Molt, eh? Molt temps.
No tenien xarxes.
No tenien horaris.
Podien passar el temps llegint.
Sí.
Doncs va estudiar a Gòtinga i a Leipzig. Anglès. Doncs perquè va treballar a l'Associació Africana de la Universitat de Cambridge i va ajudar la Gran Bretanya a vèncer França en l'exploració del continent africà. Evidentment, per què?
Per treure...
Per calés, evidentment.
Un no
inverteix diners en explorar res. Sinó,
no, si no hi ha alguna cosa a canvi.
Si no t'ho pots cobrar després.
Sí,
això
sí.
Ho sabem, no?
De tota la vida.
No passa d'ara, no. Sí, això passa de molt lluny.
Sí.
Bé, a Cambridge, què li va passar a Burckhardt? Doncs que va estudiar àrab.
També.
Va estudiar àrab. I llavors, en un viatge a Malta, aquest senyor va adoptar una nova identitat. I va aquí el quart nom de Burckhardt, que va ser Ibrahim ibn Abdallah.
Sí, anava canviant de nom segons...
A partir d'aquí, Burkhard es fa passar per un comerciant indi musulmà.
Ah, no només canvia el nom.
Però, escolta'm, però no n'hi ha prou en fer-se passar per musulmà. Indi musulmà, per què? Doncs perquè dissipava les sospites pel seu accent i pel seu àrab imperfecte. De fet, si alguna vegada l'emplaçaven a parlar en hindi, la seva suposada llengua materna, saps en què parlava?
No ho sé.
Parlava amb dialecte suís-alemany.
Perquè no l'entenguessin.
Clar, i ells no sabien distingir si parlava hindi o parlava amb el dialecte suís-alemany.
Llest aquest, eh?
Era llest, aquesta gent era molt llesta.
Sí, molt.
Finalment, aquest home, en una estada a Alep, el 1809, doncs va dedicar 2 anys a perfeccionar l'àrab, i llavors, doncs sí, en va aprendre finalment, fins i tot va aprendre a recitar de memòria alguns versicles de l'Alcorà, per fer-se passar per un bon mahometà. No? A ell, de fet... El que el fascinava eren les tribus beduïnes, i a més sabia el secret que guardaven.
Sí.
I el 1812, el xeic, perquè ja és un xeic, Ibrahim ibn Abdallah, surt d'Alep, i ell era un home que viatjava sense mapa, no portava mapes d'internet, imagina't.
No.
En aquell temps era ciència-ficció.
Anava per esperit,
doncs,
pels llocs.
Ni d'internet ni de paper, no portava mapes. Però ell ja sabia el que buscava i n'havia memoritzat la ubicació. Sempre amb prudència, evidentment, perquè no... res no
fos delatat, clar.
La seva identitat, sí. Per exemple, doncs, a l'hora de prendre notes en el seu quadern, doncs, amagava sempre el quadern a sota del turbant, perquè no li prenguessin.
Està bé.
Clar, no podia desvetllar la seva veritable identitat ni les seves intencions. Llavors, en un viatge a Egipte, el xeic es va desviar del camí, segons sembla, segons s'explica, va demanar als guies locals, ens imaginem que va demanar als guies locals, que el portessin al Jabal Harun. La tradició hi situava en allà la tomba d'Aaron, allà al cim. Hi havia fins i tot un santuari.
Sí.
I, segons els seus càlculs, la muntanya era a prop de Petra. Però eren càlculs secrets, eh? Això
clar. No ho explicava ningú. No.
El xeic Ibrahim ibn Abdallah va fer veure que volia sacrificar una cabra a la tomba d'Aaron.
Sí, que complicat, que ho va fer.
Home, és que, clar, era difícil d'enganyar els beduïns, eh?
Sí,
són gent molt hàbil,
Sí.
I bé, va convèncer un guia, doncs, de les seves intencions piadoses, i finalment, el 22 d'agost del 1812, després de travessar un congost estret i profund, Burkhard entra a Petra.
1812.
Ell mateix descriu la sensació d'aquell espectacle en els seus viatges per Síria i per Terra Santa. Pel que sembla, no va poder explorar el lloc, ni els palaus ni les tombes que hi ha escampades, per no aixecar les sospites del seu guia. Tu imagina't, eh?
O sigui, arribes fins allà i no pots explorar.
I trobes... O sigui, allò que era llegenda d'Occident és història.
Veritat, és veritat.
I trobes aquesta ciutat perduda. L'emoció de veure allò ha de ser... indescriptible.
Totalment.
Bé, ell no dubtava ni per un sol instant que acabava de fer una gran descoberta, una descoberta de gran transcendència. D'aquí, doncs, que es reconegui a Burkhard com un dels més grans exploradors del seu temps. Certament a Petra, encara avui dia, doncs, s'hi accedeix a través d'una profunda esquerda a terra d'un quilòmetre de llargada, el Sic, tal com es coneix, congost sinuós i estret, de parets polides, verticals, de gres, amb aquelles aigües que fa, En fi...
Jo no sé què devia sentir aquest senyor.
Una meravella.
Quan va entrar-hi, però la resta d'humans que hi hem pogut entrar quedes com...
Clar, tu fas el darrer revolt i se t'apareix el tresor, que és la visió imponent de totes les fotografies de Petra, o de gairebé totes, que et deixa literalment bocabadat. És el monument més icònic de la ciutat rosa. Els àrabs l'anomenen Al-Kasné. S'explicava doncs, que els nabateus potser hi havien amagat doncs, un botí, el botí, el tresor d'un faraó, però bueno, tu quan arribes allà i entres al Kasné, de fet no hi ha res.
No hi ha res de res, no.
És un lloc polsós, en fi, no hi ha ornamentació.
No, és el que veus, la primera imatge.
És allò esculpit a la muntanya i res més. Bé, el més probable és que fos, de fet, la tomba d'un rei del segle I després de Crist, potser del monarca nabateu Aretes IV, per tot això, potser.
Només potser.
En aquest cas, el seu interior, ja ho hem dit, és buit, de planta quadrada, sense cap ornamentació, i també podria haver estat una sala funerària, però hi ha moltes teories. Altres apunten a que l'edifici doncs, complís les funcions de temple, dedicat al culte de les divinitats locals, però, en fi, tot això són especulacions. Diuen que els vestigis de vida a Petra s'enfonsen en el temps fins l'any 7000 abans de Crist, és a dir, que va molt i molt lluny. Els nabateus són un dels pobles que s'hi van establir, com hem dit. Poblacions semítiques, com els edomites, al segle VIII abans de Crist, que van irrompre en aquesta àrea del Mar Mort i del golf d'Àqaba, molt prop de Petra, a l'entorn del segle XIII. I en el moment àlgid hi van arribar a viure més de 20.000 persones aquí a Petra.
A Petra?
Tu ara hi arribes i, clar, hi ha els camallers, hi ha els venedors de souvenirs...
Però ara ja no hi viuen.
I alguns... No, 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 els van fer fora. Sí. Però vull dir que, com a molt, trobes gent doncs, que passa per allà, que hi va fer negoci i res més. Però abans hi van viure 20.000 persones. Per això, doncs, Petra està esquitxada de tombes reials, de palaus, de construccions no només nabatees, sinó també romanes, moltes d'elles, que aquí està la característica de la ciutat, doncs esculpides als flancs de les muntanyes.
Que dius, com és possible que hagin fet això aquí dins?
Sí.
És una altra de les meravelles que deies tu.
És una de les meravelles, exacte. No perquè sigui un lloc, doncs, un clàssic, doncs deixa de ser, precisament és clàssic per aquesta gran bellesa. Hi ha altres llocs emblemàtics, l'edifici del monestir, del Deir, també, però aquí, clar, has de pujar 800 esglaons, has de fer una excursioneta.
Has de fer una excursioneta, però t'haig de dir, jo que no, si estic molt orgullosa, vaig pensar, no podré, no arribaré, i ho vaig fer.
Oi, tant que sí, tant que sí.
I quan arribes a dalt, allà sí que et trobes un bar, eh?
Sí, sí, sí.
És que estan per tot, aquesta gent. Sí. Allà et trobes un bar.
Inclús et trobes beduïns que et venen monedes antigues, que no són monedes antigues.
Ja.
Igual que han agafat una xapa de...
I l'han picada, no?
D'un refresc, l'han picada, i t'ho venen com una moneda nabatea del segle no sé quan.
Però aquest romana, monestir és també, després de 800 escales, que tampoc és tan complicat, si vas amb
quan
calma.
Quan recuperes l'esma, és una de les joies arquitectòniques també de Petra. Sí. A més, la sensació d'haver aconseguit arribar. No?
Sí, és molt xulo.
Que això encara fa que és més...
Sí, quan et fa il·lusió una cosa...
Si hi ha esforç, encara...
Que hi ha gent que es quedava baix i dius, no, no, 800 no les pujo. Vaig pensar, home, si vens fins aquí, carai.
Clar, de fet, trigaríem dies, a recórrer tots els camins, a remuntar els trams d'escales i aturar-nos en els seus racons, en els racons de Petra. Vull dir que podem... Clar, quants dies destinem? Escolta, quants dies puc anar a Petra?
Res.
El que tu vulguis, depèn del que... de l'ànima d'explorador que portis...
Que tinguis.
A dins teu, no? Però de ben segur, doncs, que hi faríem descobertes, si ens hi passéssim un xic...
Tu creus que ens deixarien?
De temps i ens... Ah, no ho sé.
Aquesta és l'altra.
No ho sé, s'han en compte. Però, clar, hores d'ara, amb la massificació que pateix el turisme, certament és difícil posar-te en la pell dels exploradors més agosats com Burckhardt.
Però no se sap mai, podem anar a explorar. Perquè si exploréssim, què? Trobaríem alguna cosa?
Bé, segons els arqueòlegs, de fet, només s'ha descobert un 15% de la ciutat. És a dir, que el 85% restant resta intacte sota terra.
15% quan que veus, només?
Quan estem caminant per Petra, hem de pensar que hi ha un 85% d'aquella ciutat de pedra enterrada.
Que està sota terra.
Terra.
Doncs sí que potser ja anem a fer d'exploradors, no?
Per això, no perdre l'esperança. No s'ha de perdre mai l'esperança.
No s'ha de perdre mai l'esperança. Escolta, en qualsevol dia quedem per anar a Petra a explorar. Toni Aragonès, moltes gràcies.
A vosaltres.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Les idees, el saber, pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta. Mira quina meravella. Al contrari, encara s'incrementa. I això és el que fa que, quan les coses s'entenen bé, el món del saber, dels que busquen, dels que es pregunten, dels que dialoguen, és un món on la col·laboració és essencial.
Amb Marta Romagosa.
Doncs ara passen 3 minuts de 2:15 de la matinada a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Saludem l'Eduard des de Sabadell. Bona nit. Hola, Eduard.
Hola, què tal? Com va això?
Com està, Eduard?
Bé.
Me n'alegro.
Força bé, moltes gràcies.
Content de sentir-lo.
Salutacions a tu i a tot l'equip i a tots els ignorants. Mira, jo volia una cosa molt curteta. Ahir va trucar una senyora queixant-se de, no del Peyu ni de la seva programa La Renaixença, que jo el trobo realment molt, molt, molt interessant, sinó d'aquella noia, així entre cometes, de que sempre reia amb excés. Esclar, aquesta persona és l'actriu, la magnífica actriu Mercè Martínez, actriu, cantant, i que l'han vist en teatre, l'han vist en sèries i tal, no? Bé, però té que tenir en compte aquesta senyora, que la Mercè, com els altres, doncs segueixen un guió donat de cada capítol. I si s'hi fixeu, doncs, si s'hi fixa aquesta senyora, abans hi ha un rètol, quan ella intervé, que posa la mestressa. Allà és tot un grup i cada un interpreta un paper, una forma de ser, no?
Sí, senyor.
Aleshores, només volia dir això, de que no ho fa gratuïtament, sinó que ho fa perquè, perquè ho diu el guió i per fer interpreta aquest tipus de paper.
De la mestressa. A més, allà riuen tots, perquè jo el sento quan torno cap a casa i riuen tots.
A part d'això, sí, que no oblidi que és un programa complicat de fer i és un programa d'humor, però realment la barreja entre el nom de la cosa, de l'objecte o tal, i tota la història, segon la persona savi per conèixer o vaig conegut,
no?
Sí, surt quantitat de gent que és a dir, barrejada, que no, alguns ni els coneixies ni els descobreixes, no?
Sí, té tota la raó.
I La Passejada Vos vol dir que és un programa per mi molt interessant. I vull defensar la Mercè, perquè doncs és una gran artista i tal, i el que has dit tu molt bé, que tothom riu, des del primer fins a l'últim. Algun més contingut, perquè interpreta el paper, doncs, per exemple, el Peyu el Batlle, el tal, els músics, etc. No? Doncs bé, això només volia tirar, com diuen, amb cafè una llança...
A favor de la Mercè. Endavant, molt a favor. Moltes
Exactament.
Gràcies. Pau? Molt bé, Eduard, una abraçada. Que vagi molt bé.
Adéu-siau,
bona nit. Catalunya.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Obriu-me dins el mar, vells pescadors, que m'entri de verdor una alenada. De Entre el coral i l'espiga, de Blai Bonet, 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Són 2:15 de dues. A aquesta hora ens truquen Miquel, des de Sabadell. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Miquel?
Li era per saber alguna recepta de carxofa així ràpida i divertida. No sé, al principi, però també per així d'aperitiu, per saber alguna que ens podem dir.
Recepta amb carxofa, és igual que sigui crua que cuita?
Sí, és igual. En principi, jo havia pensat així d'aperitiu.
Sí.
Però, bueno, com vulguin dir als oients, com vulguin dir-ho.
Com vulguin dir, molt bé.
Sí.
Doncs vinga, una recepta per fer carxofes pel Miquel de Sabadell, ràpida i divertida. Mira que és clar, la pregunta. Molt bé, a veure què et diuen, Miquel.
Moltes gràcies.
Vinga, moltes gràcies. Bona nit. En Josep ens truca des de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Josep? Digue.
Et voldria parlar de l'aigua.
De l'aigua?
Sí, tenim els pantans plens i tota l'aigua i tot l'ample. No sé si la gent recorda de que alguna vegada no fa gaire. Han tingut grans problemes, segons dient, de sequeres i tal. Bé, llavors parlem que hi havia un gran escapament d'aigua, un forat enorme al voltant de Badalona.
Sí, sí que me'n recordo, sí, i tant.
Sí.
Sí.
Algú hi ha present, no? Teniu alguna idea? Simplement no us ho recordeu.
S'ha solucionat el tema de la fuita d'aigua que hi havia, que a més perdia moltíssima aigua a Badalona. Sí, sí.
És el que parlàvem, sí, que perdia moltíssima.
Uh-huh. A veure si algú de Badalona ens ho sap explicar.
Home, ara seria la...
Sí, perfecte. Molt bé, Josep, doncs a veure què ens diuen. Moltes gràcies.
Una altra cosa, mira. Aquesta senyora que ha trucat dels caragols, que sempre se'n van cap amunt,
sí,
posen un pot i tal. Bé, el que ha de fer és tornar-los a l'horta, tornar-los a un foll, perquè els caragols el que volen és llibertat.
Sí, sí, ja ho fa. Si ho fa, al final ho fa. Però li feia gràcia aquest comportament que ella li posa una mica de verd a baix, com perquè mengin, i resulta que tots acaben cap a dalt. Sí, sí. Perquè volen marxar, no?
Clar. Exacte, volen sortir.
Doncs ell els deixa lliures, ja és això. Molt bé. Perfecte, Josep, moltes gràcies. Adéu, bona nit. Va, que ahir la Ramona, des de Sant Antoni a Barcelona, ens demanava les corrandes de l'exili a càrrec de Lluís Llach. Doncs aquí les tens.
Una nit de lluna plena tramuntaren la carena lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya de pell bruna, l'aire greu, com una Mare de Déu que han trobat a la muntanya. Com una Mare de Déu, l'estimada m'acompanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla, màgia, qui ves la terra i la carona en l'espatlla. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida condormida. L'altra meitat vingué a mi per no deixar-me sense vida. Avui en terres de França i demà més lluny potser no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En la terra del Vallès tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, com el Vallès no hi ha res. Els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt d'un pujol i a la platja un tenderol que bategui com un ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa.
Doncs aquestes eren les corrandes de l'exili que ens va demanar la nostra oient, perquè la volia escoltar, la Ramona, que se m'havia oblidat, la Ramona des de Sant Antoni. Tenim encara temps, calla, que hi ha una trucada abans, anava a dir, ja no tenim massa més temps perquè tenim encara alguna cosa per explicar i encara el conte, però em diu l'Aina que truca en Joan Jesús des de l'Arbós. Li diem bona nit, Joan Jesús.
Hola, bona nit, Marta, moltes gràcies per atendre'm. Voldria fer un aclariment sobre aquest senyor que ha trucat aquesta nit que parlava de les dificultats que hi ha quan ens trobem amb una acusació o ens imputen amb algun delicte i al davant hi tenim un agent de policia, sí, o alguna persona doncs, dins del gremi de l'ordre, no?
Sí.
Miri, jo he llegit ara un llibre que es diu La justícia en el banquillo, que és del professor Joaquim Urías, professor de la Universitat de Sevilla. Aquest senyor, segurament vostè i molta gent l'haurà sentit perquè surt molt als mitjans de comunicació, l'entrevisten i tot això, i té una mentalitat molt clara sobre aquest tema. Aquest llibre té unes 320 pàgines i a partir de la meitat cap al final toca bastant aquest tema. Jo ho dic perquè, doncs, si aquest senyor té interès en tenir aquests aclariments, doncs, si, no sé si hi ha la versió en català, jo el tinc en castellà, i es diu La justícia en el banquillo, i li aclarirà bastant tot això d'aquest tema, i vaja, doncs és molt amè i molt interessant.
Molt bé, doncs...
Només era això, eh?
Sí, La justícia en el banquillo de Joaquín Urías, que el pot ajudar...
Exacte, del professor... Joaquín Urías, eh?
Molt bé, doncs queda...
Bé, i per altra banda, doncs, felicitar-vos, seguiu en aquest programa, que va molt bé. Jo hi trobo de faltar una miqueta de temps per les trucades, perquè veig que l'ompliu bastant d'explicacions i coses de...
De petites converses, sí.
Això més de converses, però... Bé, és una altra modalitat, una altra època.
Jo les trucades les passem sempre, eh? Vull dir que...
Ja, no, doncs...
No en queden allò pendents de passar.
Jo ho dic perquè en l'època Xavier Solà, recordo un cas que, no sé si era la noia que té o alguna cosa, que deia que aquesta nit hem tingut 24 trucades, 25 trucades... No ho sé, jo ara no les conto i tampoc sé, ni tampoc vull que m'ho digueu, eh? Però, doncs, bé, senzillament aquesta és la meva opinió.
Jo, si la gent truca, la gent passa per antena. Si no truquen doncs... tant, busquem continguts, clar, sí, sí.
Doncs
hi ha molta
bé.
Gent que escolta i alguna gent que no truca, a vegades, eh?
Ja.
Però vull dir que jo, si truqueu, jo, mira, així, us dono pas. Però ho tinc en compte. Moltes gràcies, Joan Jesús, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Bona nit. A tots.
Bona nit.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana ens n'anem a dormir amb un dels relats del nou llibre de l'escriptora canadenca Margaret Atwood. Es diu Perdudes al bosc, editat per Quaderns Crema i amb traducció de Marta Marfany. Cada nit us fem un capítol del conte que porta per títol La bruixa de ma mare. I en el capítol d'ahir, la nostra protagonista, que té 15 anys, un dia li diu a la seva mare que és una bruixa, i la mare diu que sí, que ho és, i que s'ho pren com un compliment. Quan la nostra protagonista era petita i va preguntar pel pare, la mare li va dir que l'havia convertit en el nan del jardí i que, si volia res, li preguntés a ell. Molt abans de fer 15 anys, vaig sentir l'altra versió, la que se suposava que era real. El pare ens havia abandonat. Segons la mare, havia tingut assumptes urgents, no sé on, però a l'escola deien que s'havia escapat perquè no podia aguantar les bogeries de la mare. I qui li podria retreure? Se'n reien de mi perquè el pare no hi era. En aquells anys, els pares no solien desaparèixer si no era que haguessin mort a la guerra. On és el teu pare? Em feia emprenyar, però. Qui és el teu pare? Era insultant. Donava a entendre que la mare m'havia engendrat amb algú que ni tan sols coneixia. Rumiava. Per què m'havia abandonat el pare? Si encara era viu, per què no m'havia escrit com a mínim? No m'havia estimat ni una mica? Tot i que ja no creia que el meu pare fos un nan del jardí, sospitava que la mare l'havia transformat d'alguna altra manera. Em fa vergonya dir que vaig passar per un període en què em demanava si l'havia matat amb bolets o alguna cosa molta al morter, i l'havia enterrat al soterrani. Gairebé me la podia imaginar baixant el cos inert per les escales que van al forat. Hauria hagut de fer servir un martell pneumàtic per travessar el ciment, tirant-lo a dins i recobrint-lo. Vaig inspeccionar el terra del soterrani buscant-hi pistes i no en vaig trobar cap. Però això no provava res. La mare era molt llesta. Hauria procurat no deixar rastre. Als 23 anys, de sobte, el pare va aparèixer. Llavors, jo ja havia acabat la universitat i me n'havia anat de casa. L'adéu no va ser amistós. La mare era una manaire, m'espiava, em tractava com una nena petita. Aquestes van ser les meves paraules de comiat. «Com vulguis, reina», va dir. «Si necessites ajuda, aquí em trobaràs. Puc donar els teus peluixos a beneficència?» Vaig sentir una punxada. «No!», vaig cridar. Quan ens barallàvem, jo sempre perdia la calma i de retop una mica la dignitat. Estava convençuda que no necessitaria ajuda. Havia trobat feina en una companyia d'assegurances, una feineta, i compartia una casa de lloguer barat a l'oest de la universitat amb dos companys de pis que tenien feines plebees similars a la meva. El pare es va posar en contacte amb mi enviant-me una carta. Devia donar-li l'adreça a la mare, vaig pensar després, però com que estava en una d'aquelles fases que no li parlava, no li vaig preguntar. Cada dia trobava que estava més boja. L'última cosa que havia fet, abans de la posés en pausa, havia estat idear un pla per matar el desmai del veí. M'havia dit que no em preocupés. L'hauria apuntat amb el dit, de nit, perquè no ho veiés ningú. Seria la venjança per no sé què relacionat amb un gripau atropellat al camí de l'entrada. I, a més, les arrels del desmai es ficaven per dins de les clavegueres. Venjar un gripau, apuntar amb el dit un arbre? Qui podria aguantar aquesta mena de coses en una mare? Al principi em va sorprendre rebre la carta del pare. Després em vaig adonar que estava enfadada. On havia estat? Per què havia trigat tant? Li vaig respondre amb una nota de 3 línies que incluïa el meu número de telèfon. Vam parlar, un intercanvi lacònic i incòmode, i vam quedar que ens veuríem. Vaig estar a punt de tallar-lo, de dir-li que no tenia cap interès a veure'l, però no hauria estat veritat. Vam menjar en un petit bistró de Queen Street on servien autèntic menjar francès. El pare va triar el restaurant i jo em vaig quedar impressionada. La meva intenció era desaprovar-lo en tot. Em va demanar si em venia de gust una mica de vi, tot i que ara em considerava una jove treballadora sofisticada i m'havia aficionat a veure en festes i cites. En aquella ocasió em vaig quedar amb l'aigua. Amb l'aigua Perrier. Necessitava tenir el cap clar i controlar-me. Tenia molta curiositat per conèixer el pare, però també estava enrabiada. Ara bé, no volia renyar-lo ni criticar-lo abans d'escoltar les seves excuses per haver-ne ignorat d'aquella manera tan lamentable. «On has estat tots aquests anys?», va ser la meva primera pregunta. Devia sonar com una acusació. El pare era un home de certa edat, d'aspecte agradable, bastant alt, ni obès ni cadavèric, res fora del comú, i això va ser una decepció. Quan t'has passat la infantesa pensant que el teu pare s'ha transformat màgicament, tens expectatives. Tenia cabell, tot i que menys del que devia haver tingut, bona part era gris, la resta del mateix castany fosc que el meu, portava un bon trajo i una corbata acceptables de color blau marí amb un petit dibuix geomètric de color granat. Els seus ulls eren blaus, com els meus, i les celles espesses, com les meves. Vaig reconèixer aquell somriure que era com el meu. Vaig entendre per què bé s'havia sentit dominat per la mare. Bona part del temps era a la presó. De debò, vaig demanar. De sobte el vaig trobar més interessant. Fos pel que fos, no m'esperava a la presó. Per què? Per conduir sota els efectes de l'alcohol. Gairebé mato una persona. No és que recordi haver-ho fet, anava ben trompa. Va mirar cap a la taula, on ara havien de portar un cistellet de vímet amb unes llesques de pa gruixudes, de pa blanc i d'integral. «Soc alcohòlic». La veu li va sonar estranyament neutra, com si estigués parlant a una altra persona. Es penedia del mal que havia fet? «Oh», vaig dir, «què podia dir? A aquelles altures ja coneixia unes quantes persones que tenien problemes amb l'alcohol, però cap que ho admetés». Devia notar el meu nerviosisme. Va ser fa molt de temps, ja no bec gens ni mica. Vaig superar tots els passos. Oh, vaig tornar a dir. No estava segura de què parlava. Els passos? Però on vius? Vaig preguntar. Tenia una casa. Era una d'aquestes persones que veuen a vegades pel carrer demanant almoina amb un got de plàstic. Tinc gana, doneu-me una moneda. No, perquè érem allà, en aquell restaurant delicat, i convidava ell a punt per un àpat glamurós, i la corbata que duia no en tenia res d'indigent. Visc aquí, va respondre, a la ciutat. Estic casat i tinc dos fills. Dos fills més, va afegir disculpant-se. Sabia que em sentiria traïda per aquesta informació i m'hi vaig sentir. S'havia allunyat de mi, no havia mirat enrere, havia viscut una altra vida. A l'instant vaig tenir enveja d'aquells dos germanastres que no havia conegut mai. Però què? Com? Com? Volia preguntar-li si tenia feina, però potser hauria estat ofensiu. Quina mena de feina podies tenir amb una persona atropellada i una condemna de presó en el teu historial? Va endevinar el que volia dir. No podia tornar a l'antiga feina, va explicar. Abans treballava en vendes i màrqueting. Ara faig treball social. També sóc voluntari de presons. Aconsello gent com jo sobre ser alcohòlic i com sortir-se'n. Em vaig sentir alleugerida. No només es convertiria en una responsabilitat per a mi, algú a qui hauria de cuidar, sinó que almenys, en part, era una persona virtuosa. No havia heretat uns gens tan menyspreables. La mare em va dir que t'havia convertit en un nan del jardí, vaig dir. El que hi ha al costat de les escales, per explicar per què no hi eres. Aquesta era la història que em va explicar quan tenia 4 anys. Va riure. Ho deia sovint, que la seva vida hauria anat millor amb un nan de jardí, va comentar. No li hauria fet tant de mal i seria més divertit. M'ho creia de debò. Et demanava gelats i coses així. I te'n donava de gelats? Sí, vaig respondre sempre. Vaig començar a somicar com una bleda. Dins el cap sentia la veu de la mare. Que no et vegi plorar mai ningú. Em sap greu no haver-hi estat, va dir. Va allargar la mà per sobre de la taula, com per donar-me un copet a l'esquena, però s'hi va repensar i la van retirar. Quan eres petita, ta mare va decidir que me n'havia d'anar. I tal com era jo llavors, estic segur que va ser una bona decisió. Deia que tenia un caràcter dèbil, dèbil sense remei. A mi també em diu que tinc un caràcter dèbil, li vaig dir. Diu que no tinc coratge, que sóc una figaflor. Va riure. Llavors som iguals, però estic convençut que ets valenta. Veig que viu sola. És a dir, no amb la mare. Tu també ets valent, vaig replicar generosa. Vas ser capaç de deixar de beure? Em van ajudar molt, però gràcies. Mentrestant, menjàvem. Foie gras, per començar, no l'havia tastat mai i em van cisar a l'acte. I després, omelet. No havia tastat tampoc mai una truita de debò, només de seques i massa fetes. Rebies els regals d'aniversari que t'enviava? Va preguntar quan ens va portar el chou à la crème. I les targetes de felicitació? Quan ja eres gran, quan ja m'havia recuperat... Regals d'aniversari? Li vaig demanar. Quins regals d'aniversari? Semblava consternat. Doncs, per exemple, la bicicleta quan tenies 11 anys i aquell jersei d'angora rosa quan en tenies, què, 14, 15? Ta mare deia que t'encantava. Eren regals teus? La mare tenia raó. No els havia comprat ella, però jo també en tenia, de raó. Ella no era el conillet de Pasqua. Em va dir que t'encantava, va sospirar. Suposo que no et va dir mai que era un regal meu. Ja ho sospitava, perquè no vas enviar-me mai cap nota d'agraïment. Ta mare devia pensar que seria una mala influència per tu. Va tornar a sospirar. Potser va ser millor així. Era molt protectora amb tu i sempre tenia opinions fermes. M'agradaria dir que aquell dinar va ser el començament d'una relació cordial i entranyable amb el pare, però no va ser així. Es veu que no se'm donaven gaire bé les relacions cordials i entranyables en aquella època. Els nòvios no em duraven, ni els que la mare no rebutjava. Havia desenvolupat l'hàbit de desempallegar-me d'ells abans que ells poguessin desempallegar-se de mi. Li vaig dir que volia conèixer la seva altra família, especialment les meves dues germanastres, que eren gairebé adolescents i sortien amb cuetes rosses molt bufones a les fotos que m'ensenyava, però no hi estava disposat. No havia parlat mai de mi, la seva segona dona, i tenia por pel dol que podia passar. No volia que se n'anés tot en orris. Sobretot no volia que la mare i la seva dona actual es coneguessin, cosa ben comprensible. Qui sap de què hauria estat capaç la mare? Me la imaginava portant un regal trampa, un pot amb alguna barreja de les seves a dins, o bé tirant la barraca a terra, metafòricament parlant, només d'apuntar amb el dit, metafòricament parlant. Ell hauria justificat qualsevol malifet, esclar, que ho feia per un bé superior, pel meu bé, o perquè l'univers tenia ben clar el que calia fer. De fet, tal li era, el bé superior. Ho hauria fet per fer-se notar, per complaure's ella mateixa. Així és com la veia jo, amb 23 anys. O sigui que durant els anys següents, el pare i jo vam mantenir les distàncies. Quedàvem per dinar de tant en tant, en secret, com si fóssim espies. Fins aquí el capítol d'avui d'aquesta història, La bruixa de ma mare. Demà continuarà, sabrem al final l'últim dia de la setmana. Us deixem amb les notícies de les dues. Tornem demà a partir de les 12, com sempre. Gràcies per ser-hi. Que descanseu. Bona nit.